Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
No entén res, no entendrà res aquell dia.
Qui va fer l'assistència d'aquell gol anul·lat?
Albert Bermúdez.
Toma, sí.
Sí, sí, sí. No la sabia.
Tens tota la raó del món. Sí, 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 sí.
Com diu Ferrus, doble rècord. Primer gol i primera polèmica de la història de Spotify Camp Nou.
Jo gràcies, vaig fer Aleix. Saque d'honor a aquell partit.
Ah, sí?
Sí, sí? Sí, això va ser l'1 de juliol, que és quan canviava el contracte, l'1 de juliol del 22.
Exacte, no? I no vaig tocar bola més, ja va ser la primera i última.
És que a vegades quan critiquem els jugadors, quan estàs allà sota, dius, és enorme això, com poden xutar?
Aleix, que jo no he jugat a futbol en la meva vida, era molt lògic que passés allò.
Tu tens pinta de ser competitiu. Sí, Aleix, però tu tens finta d'anar-hi.
No. Anava a dir una borrada, però no.
No, escolta'm.
No, anava a dir que a mi em criden des de la banda i em diuen que hi ha cervesa i jo surto al camp, vull dir que la competició...
S'han de tenir les coses clares.
Cridaria jo. Jo deixo la competició, us explicaré una anècdota. Amb un partit de pares... Ai. Un partit de pares del Castelldefels de diferents equips. Jo jugava de...
La història promet, l'aviso.
L'equip del meu equip, l'equip del meu fill, jo era el porter. Dic, jo em poso el porter, no tinc ganes de córrer. Bueno, em poso el porter. I ens toca a les semifinals del torneig, que era es jugava durant el matí, amb un equip que havien generat una polèmica brutal en els tres partits de grups que havien jugat prèviament. Perquè hi havia un dels components que era un animal molt competitiu, no direm la nacionalitat per no oferir sensibilitats, i un indeseable, era un autèntic indeseable. Sí.
Això no ofereix sensibilitats.
Exacte. Si dient qui era. Va haver bufetades entre pares al partit anterior. Que sí.
Molt educatiu.
Comença el partit i la primera jugada li dic, oye, tranquilo. Porque el portero soy yo. Tú no te preocupes que vas a meter gol seguro. O sea, no te preocupes. ¿Qué quieres decir? Que no te preocupes. Que eres... a tu aire. Yo cuando vea el momento oportuno, no te preocupes que el balón entrará.
Sin estrés.
Eres malo de narices, pero te voy a dejar meter un gol.
A ver, tío. Y así va a ser. Si yo vaig en un moment que el partit es complicava, yo, puf, primer em vaig empassar una centrada, va anar cap a dintre, s'ha acabat el partit. La final d'aquest torneig, només us dic, us acabo posant amb aquest antecedent. Això va ser era la semifinal, ens van eliminar la semifinal. La final no es va acabar.
Va intervenir la policia.
No es va acabar.
Això s'hauria d'investigar.
No, vull dir, directament els pares se'n van anar, els nens plorant, veien els seus pares pagar. Va ser terrible.
Ja no es fa més, no, aquest
torneig? No, home, jo no ho sé, jo en aquest club ja no hi soc. Però suposo que no es va fer mai més.
El Kun Agüero...
Això era perquè parlaves de competitivitat.
Sí, poca competitivitat ja en aquesta taula. El Kun Agüero acaba de parlar en la... Això que és la prèvia de la Final Four de la Kings League?
Del play-off de la Kings League.
Vermo fa quasi mal cap.
Doncs sí, és el càster que es diu ara.
Li donem el vistiplau.
El Kun Agüero,
que es diu ara, sí.
En aquesta sessió de tuits que fan prèvia, en què s'asseuen en sofàs i parlen, ha parlat de Leo Messi i del Barça, el Kun Agüero.
¿Vos crees que Laporta tiene que fichar a Leo o no?
Uy. ¿Y tú, Sergio?
Uy, yo creo que también. La puerta se tiene...
Sergio, ¿porcentaje de que vuelva Leo?
¿La puerta qué?
Que para mí tiene que hacer el esfuerzo para traerlo, ¿no?
Ay. Otra vez.
No, a ver, yo creo que Leo nació en Barcelona, o sea, creo que se debería, digamos, retirar en el Barcelona.
Ay, lo que ha dicho. Ay,
lo que está diciendo. Falta un gran amigo de Leo Messi.
Una veu més.
No és una campanyita, això, no? Avui venga Alba, avui hablas tu. Mañana, Sergi Roberto, venga, demà tu. Piqué va parlant quan vol. I avui el Kun Agüero.
Ter Stegen també va parlar.
Ter Stegen ha parlat?
Ter Stegen va dir que no seria bueno que no viniera. Ah.
Sergi Roberto també va parlar l'altre dia.
Hi ha molts nos en aquesta frase.
Doble negació.
Sí. No l'havia sentit, veus?
Sí. És una bona manera de driblar l'afirmació, saps? O sigui,
Vinga, que de seguida escoltem una altra veu, Joselu, amb Damià López.
Pensava que també havia parlat del retorn
de
Leo
Messi. No, des de la concentració d'Espanya. Però abans, Bojan Kerkic, un altre dels noms propis del dia d'avui, ha anunciat que es retira del futbol, Dani.
Sí, sense gaire sorpreses, perquè li havia fet un gran spoiler Gerard Piqué fa uns dies. Avui ha estat a primera fila, per ser Gerard Piqué. en aquest acte en què Bojan ha anunciat que retira, que penja les botes, 32 anys, 16 temporades, ho ha fet a l'Auditori 1899, farcit de personalitats del món blaugrana, també persones importants en la carrera de Bojan, recordem-ho, 4 temporades al primer equip del Barça del 2007 al 2011, després Roma, Milan, Ajax, Mainz, Alavés, Montreal Impact i Vissel Kobe, i ha explicat amb aquestes paraules per què deixa el futbol.
Vull anunciar que acaba una etapa, l'etapa de jugador professional de futbol. Soc molt conscient que la vida són etapes, que una ha de ser on és amb un mateix, ha de ser realista, i jo sento, ja vinc sentint de fa un temps que el meu moment havia arribat, i per això pues, estic aquí per comunicar que he decidit posar punt final en aquesta etapa.
A tota aquesta llista li hem d'afegir l'Stoke City, que ens l'hem oblidat. El davanter de Linyola es retira, però té, diguem-ne en ment, jugar encara un darrer partit, seria amb la selecció catalana.
Una mica la idea que hem estat parlant, ells també m'han proposat que el meu últim partit sigui amb la selecció catalana. Per mi significa molt. La federació està treballant en buscar un partit a principis de juny i la veritat doncs, que em faria molt feliç.
Respecte a la possibilitat de tornar algun dia al Barça, dit això.
A part de gestió esportiva, però més amb el que és, bueno, la part humana també del jugador, tot depèn molt en una institució com és el Barça, de primer que tot, pues, bueno, veure com està la situació, però bueno, que això, que jo soc molt del Barça, soc, em considero d'aquí, i que per mi seria un gran orgull.
I d'això també n'ha parlat Joan Laporta, que per cert avui s'ha tornat a emocionar, tenint en compte tota, diguem-ne, l'emotivitat de l'acte, i respecte a un possible retorn de Bojan ha dit això.
Primer de tot, gràcies a Bojan per tot el que ens has donat al Barça, i el que puc dir és fins aviat, perquè doncs pel Barça seria un honor tenir-te també ajudant a aquesta nova era, que sigui, doncs, una altra vegada una era esplendorosa de la història del Barça. I ho podem fer amb persones com tu.
Per cert, que Bojan ha dit que el millor entrenador que ha tingut mai és Rijkaard. I vaja, ha estat un acte que ha acabat amb un vídeo amb molts companys, excompanys i amics del Bojan enviant-li un missatge.
Magníficament dirigit l'acte per Albert Tom.
Què he dit?
Sí, li va fer un...
Un convidat,
eh?
Sí. Val. Sí, molt revelador. Que
a Roma va ser, és veritat, sí, quan jugava allà amb Luis Enrique.
I va explicar doncs, tots els seus problemes emocionals, personals, etcètera, etcètera.
Va servir perquè la gent conegués molt més, crec, Bojan del que se'l coneixia fins aquell moment.
Sens dubte. I la importància de la salut mental.
Absolutament.
Sí, senyor. Voleu dir alguna cosa de Bojan abans de donar pas a l'entrevista amb José Lu, que també parla de Bojan, perquè, insisteixo, van ser molt amics a l'Stoke City, eren davanters i lluitaven per una posició, però van tenir una magnífica relació.
Una obvietat, que si el senyor de Blecker no hagués anul·lat aquell gol injustament de Bojan per mà inexistent de Torreya, potser la seva trajectòria hauria canviat molt.
I tant, perquè el Barça hauria passat a la final del Bernabéu, aquella Champions, el 2010, sí, sí.
Jo crec que la història de Bojan, a banda de tot el que s'ha dit, va ser una mica com la primera reflexió que va fer el barcelonisme sobre pressionar les perles del planter o els joves que anaven pujant i sobre els quals es carregava el pes de ser unes grans estrelles del futbol. Jo crec que a partir de Bojan va pagar una mica amb la novetada, i a partir d'ell jo crec que s'ha fet una mica una gestió diferent d'aquest tipus de jugadors.
Sí, bàsicament perquè ara se'n parla, no? I és habitual que els futbolistes parlin de teràpies, de psicòlegs, de la importància de la salut mental, i en aquella època parlar d'això era un tema completament tabú. Jo crec que si Bojan hagués aguantat l'últim any de Guardiola, hauria pogut tindre una carrera més llarga al Barça. Crec que no ho tenia fàcil, perquè evidentment tenia moltíssima competència, però tinc aquesta sensació de que potser la seva sortida, que l'entenc, perquè necessitava canviar d'aires, no va estar prou pensada, perquè marxar a una lliga tan diferent, amb aquesta sensibilitat, amb aquests problemes de pressió, crec que no el van afavorir, i penso que hauria pogut fer una carrera més llarga aquí.
És poc habitual que es retiri algú amb 32 anys, no?, ara mateix al món del futbol, quan estem intentant retirar Modric, Busquets, Alves, Kroos,
Messi,
no?, constantment.
Ha estat... en Temba, eh? Però les pilotes d'or últimament superen els 32 anys.
O mundials, també, sí, no? Guanyats sí, sí, amb, sí, sí. Amb una certa edat. Bé, sí, sí. Avui Bojan s'ha retirat, que tingui molta sort en la seva nova etapa a la vida. Recordo que demà Bojan Krkić serà al Món a RAC1 en el programa especial que faran des de Granollers Jordi Basté i tot l'equip del Món a RAC1. 12 i 10 minuts abans de fer passar l'Albert Bermúdez i que ens presenti alguns dels personatges que avui passaran pel Tu Diràs, escoltarem aquesta conversa del Damià López avui a Las Rozas, on es concentra la selecció espanyola, amb José Lu Mato, bon amic de Bojan, davanter de l'Espanyol, que està lluitant al pichichi de la Lliga amb Lewandowski i que debuta en una selecció espanyola absoluta.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Al costat de José Luis Mato. José Lu, què tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? Bé, doncs, siempre has dicho que venir con la selección española era uno de tus sueños. De momento estás aquí convocado. ¿Qué sientes al estar aquí?
Pues lo que siento es la mayor alegría del mundo, ¿no? Al final creo que para un jugador estar convocado con la selección absoluta es lo máximo, ¿no? En el fútbol. Y bueno, he podido vivirlo ahora y quiero disfrutarlo y estoy disfrutándolo al máximo.
¿Cómo te enteraste de la convocatoria? Bueno, he escuchado ya que has explicado que viste el vídeo, ¿no? Que viste el vídeo que normalmente cuelgas.
Sí, porque justo entrenábamos nosotros por la tarde y entonces mi mujer y yo estábamos con nuestro hijo pequeño en casa pendientes un poco de la página de la federación, pero se cayó la página y luego me dio por entrar en Twitter y vi que de repente publicaron el vídeo, ya le di para adelante, no vi ni los que estaban convocados al principio y vi mi nombre y ya, pues imagínate, todo lo siguiente.
O sea, fuiste a los delanteros.
Sí, fui a los delanteros y ya luego vi los demás.
¿Esta era la vez que lo esperabas más, que lo intuías más?
Sí, porque bueno, al final cuando 2 semanas atrás me avisan del club que estoy en la prelista, pues es cuando más crees que tienes oportunidad de poder estar. Está claro que bueno, siempre tienes esa pequeña esperanza de poder ir, pero bueno, tienes que saber que si no estás, pues es un trámite también pues normal. Está claro que la esperanza siempre la tienes y bueno, y al final pues llegó.
Has jugado en categorías inferiores ya, sub-19, sub-21, pero esto es otro nivel.
Sí, esto es otro nivel. Al final, ves los entrenamientos y ves con la calidad que tienen los jugadores y, bueno, esto es otro rollo.
Son pocos días, ¿no? Acabas de llegar, pero ¿cómo han sido tus primeras charlas con De La Fuente? ¿Qué te ha dicho?
Todo ha sido muy positivo y al final todo lo que hemos hablado pues ha sido siempre positivo. Al final pues uno está aquí por los méritos que está haciendo en su club y al final, bueno, llevo ni 48 horas aquí y la verdad que todo está siendo muy bonito y muy especial y con ganas de que no acabe esto.
Por cierto, que hoy hemos entrado todos un poco tarde porque ha ido todo con cierto retraso. Creo que os ha hecho una charla bastante bastante extensa al principio.
Bueno, tenemos que hacer cosas de activación en el gimnasio y luego simplemente es explicar lo que vamos a hacer en el entrenamiento y poco más. Lo que pasa que bueno, hay diferentes días pues que haces más cosas y menos y tienes pues que explicarlo de otra manera.
Hoy ya ha habido un poco más de explicación táctica sobre lo preparar bueno, un poco más Noruega, ¿o no?
El tema que tenemos ahora es que tenemos pocos días para preparar un partido y bueno, al final lo que un club preparas durante todo un año que analizas a los equipos, pues aquí tienes 4 días, como quien dice, para preparar un partido que es muy importante y es clasificatorio. Entonces, bueno, al final todo va a marchas aceleradas y tienes que pues exprimirlo todo al máximo.
Volvemos a lo tuyo, digamos. Te llega esto con 32 años, casi 33, creo que cumples el lunes.
Sí.
Cumplirás entre Málaga y Glasgow, ¿no?
Sí.
Podemos decir. ¿Tu caso es un claro ejemplo de que más vale tarde que nunca?
Sí, no, y en mi caso puede ser un caso de creer siempre hasta el final. Al final nunca he tirado la toalla y siempre he creído en la posibilidad de poder estar aquí y me ha llegado ahora. Yo creo que la edad tampoco es importante porque creo que cuando uno rinde pues y puede dar el nivel, pues se merece lo que tiene y bueno, creo que llevo varios años haciendo un buen trabajo y bueno, creo que la edad creo que es un número simplemente y me ha llegado ahora porque bueno, creo que en mi club estoy haciendo las cosas bien.
¿Qué le puedes aportar al equipo?
Bueno, al final soy un tipo de delantero que cuando las cosas pues haya que si no queremos jugar pues todo por abajo, el equipo presiona alto, pues soy un perfil de jugador que puede buscar una segunda opción. Soy un jugador que por el juego aéreo pues lo domino bastante bien, y al final pues un jugador de área que intento pues lo que me caiga por ahí intentar materializarlo.
Te lo pregunto también porque en el Mundial hubo mucho debate, ¿no?, sobre los delanteros y el perfil de jugadores de ataque que se llevó Luis Enrique. Pocos delanteros, digamos, de área puros, de gol, de remate. En cambio, muchos volantes, muchos jugadores que tenían aproximación y llegada al área, pero pocos jugadores, digamos, de tu perfil, ¿no? ¿Crees que ahora se recupera un poco la apuesta por ese tipo de jugador?
Sí, está claro que ahora, pues bueno, en esta convocatoria vamos un par de delanteros de diferente perfil que otros, y al final, bueno, es un poco para tener seguramente variedad al nivel de juego. Creo que dentro de un partido hay muchos mini partidos y hay veces, pues, que el equipo, pues, rival te plantea el partido de distinta manera y tú tienes que tener recursos para poder afrontarlo durante 90 minutos de diferentes formas. Y bueno, al final creo que tenemos diferentes tipos de delanteros para poder afrontar un partido, diferentes mini partidos dentro de ello.
Cuando te convocan en el inicio de un ciclo, de un gran torneo, en este caso el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa, ¿piensas en estar en la Eurocopa del año que viene o te queda lejos eso?
No, lo único que pienso es en disfrutar aquí. Eso ya aún tiene que pasar mucho tiempo, y lo que quiero disfrutar ahora es de estar estos días aquí, de conocer a mis compañeros nuevos y de disfrutar de la experiencia, porque si tengo que pensar más allá no voy a disfrutar de esto.
Uh-huh. José Luis, ¿tú piensas que ser convocado siendo delantero del Español tiene más mérito que serlo siendo un delantero de los equipos de arriba o no?
Mérito no, al final mérito tenemos todos, ¿no? Estamos comprobando este año que no es fácil hacer goles en Primera División en ninguno de los equipos, entonces creo que todos los que estamos aquí, cada uno tiene su mérito, y es increíble porque creo que cada uno está haciendo un trabajo increíble en sus clubes, y hacer goles en cualquier equipo, da igual en cuál, es difícil para todos.
12 goles a 3 de Lewandowski, está un al por ahí, el Pichichi está abierto.
Sí, está abierto. A ver, está claro que al final es un poco lo que me preguntabas ahora. Hay equipos pues que generan mucho más que otros y tienen más opciones de hacer gol, pero bueno, el Pichichi no es un objetivo. Está claro que mi objetivo es hacer goles para ayudar a mi club a conseguir puntos y conseguir el objetivo.
Por cierto, José, volviendo a selección, este debut contra Noruega, es inevitable preguntar por la baja de Haaland, que además sabemos que es un delantero al que admiras, ¿no?
Sí, es un delantero increíble que, bueno, gracias a Dios pues no va a estar contra nosotros porque es un jugador muy peligroso y que tiene muchísimo gol, pero bueno, para nosotros seguramente sea mejor esa baja que cualquier otra, porque bueno, al final nosotros tenemos que mirar por nuestros objetivos, y que un jugador como él no pueda jugar es una pena, porque a nadie se le desea una lesión, pero para nosotros pues al final es una, para ellos seguramente es una baja importante.
Pues te iba a preguntar justamente esto. ¿El deportista en general prefieres enfrentarte a los mejores, o teniendo en cuenta que lo que queréis es ganar, dices, bueno, que ya reaparecerá cuando tenga que reaparecer,
claro,
¿no?
Nosotros queremos ganar, y cuando delante tienes a los mejores pues siempre es seguramente más difícil. En este caso pues Haaland ha tenido una lesión, no puede jugar, seguramente es un jugador el más importante de su selección, y que no esté pues para nosotros no es partir como ventaja, pero sí que es verdad que es un punto para analizar, sí.
En el mundo del fútbol todos o casi todos os conocéis, ¿no? Aquí tienes a Morata, tienes a Nacho, tienes a Carvajal, con quien tiene un vínculo familiar que todos conocemos, conoces también a Iago Aspas y a muchos otros. ¿Esto hace más fácil la llegada aquí?
Hombre, para mí, en el caso de cuando he llegado, conozco bastantes jugadores. Mikel Merino, he jugado también con él. Uh-huh. Al final, el verles la cara, al final, pues te resulta más familiar. Está claro que muchos otros no los conocía personalmente, pero bueno, estos días pues vas hablando con todo el mundo, pero sí que es más fácil cuando ves caras conocidas, sí.
Dani se volvería loco, ¿no?, cuando te convocaron. Es que sí, lleva tiempo aquí
Sí, la verdad que se alegró mucho porque, bueno, él fue también el primero que me dijo cuando me convocaron que me lo había merecido y que disfrutara de la experiencia. Está claro que con él he compartido muchos momentos y comparto externos al fútbol, y la verdad que estar aquí y compartir vestuario con él es lo máximo que puedo haber.
Una referencia ayer ha matado un poco la polémica del clásico, diciendo que confían en el VAR y todo eso. Siempre pasan cosas en los clásicos, ¿eh? Siempre hay líos.
Al final uno siempre tira para su club y sus objetivos. Al final, bueno, son partidos de alta intensidad y las cosas que se quedan ahí, se quedan ahí. Al final ahora estamos aquí todos y hay una armonía muy buena y aquí vamos todos con el mismo objetivo.
Quizás alguien, José Lu, está escuchando esta entrevista y no tiene claro, porque el tiempo pasa muy deprisa, que hace 13 años ya, ¿no? Debutaste con el Madrid, temporada 2010-2011.
Sí, 13 años, claro. 14, sí.
Es que el tiempo pasa muy deprisa. Con Mourinho, a sí. quien junto a Toril siempre destacas muchísimo, aquel famoso partido contra el Almería. Uh-huh. Claro, es que pasa muy rápido todo eso, pero no sé si eso es tu gran hit como futbolista. También hablas de lo que supone superar lesiones, pero claro, es que has jugado en Alemania, has jugado en Inglaterra, has jugado en muchísimos clubes. Pero es que aquello es muy grande, ¿no? Haber debutado en un equipo como el Madrid.
Hombre, yo lo dije siempre, ya no solo por debutar en uno de los mejores equipos del mundo, sino por debutar con la camiseta del Madrid en el Bernabéu y por debutar en Primera División. Al final, no todo el mundo tiene la suerte de poder jugar al fútbol y yo ese día pues siempre lo recuerdo como el mejor día de mi vida, ¿no? Está claro que eso te abre las puertas a poder tener una carrera futbolística y ese día fue inolvidable. Entrar delante de 90.000 personas, sustituido por Karim Benzema, que la asistencia al gol era de Cristiano Ronaldo, meter gol en el Bernabéu, bueno, al final eso creo que es algo impagable.
Vaya nombres.
Ya, por eso.
Sí, oye, sí. Hablando de nombres, has dejado o tienes grandes amigos en el mundo del fútbol, te tiro un nombre, que es el de Bojan, y te lo pregunto por qué se retira. Anuncia ya su retirada. ¿Qué te une a Bojan y qué piensas de su carrera? Porque empezó rompiéndola en el Barça, ha pasado por clubs top en el mundo en Europa.
Tiene una carrera envidiable. Al final ha jugado en Roma, ha jugado en Ajax, ha jugado en Milan, ha jugado conmigo en el Stoke. Ha jugado en el Barça, es campeón de Champions, campeón de Liga. Al final, ¿qué jugador no quiere tener el palmarés que tiene Bojan? Al final, a mí me une una relación muy especial con él. He compartido 2 años con él en Inglaterra y seguimos hablando. Seguramente a partir de ahora pues le vincularán otro tipo de cosas. Él seguramente estará ligado al fútbol o algún tipo de deporte porque es muy fanático y bueno, la verdad que tengo una relación con él muy especial y dentro de poco pues seguramente ahora cuando ya pase un poco el boom este de su retirada pues hablaré con él y quedaremos y haremos planes seguro.
¿Y en Cornellà cómo están las cosas, José Lu?
Bueno, en Cornellà bien, dentro de lo que cabe, está la liga muy apretada, está claro que nos gustaría estar mejor. Pero bueno, hay plena confianza en todos mis compañeros, en el míster y seguramente lo vamos a sacar. Está claro que ahora, bueno, vienen 2 semanas de reflexión que nos van a venir muy bien porque luego vienen 12 partidos muy exigentes y donde se va a decidir que para mi punto de vista el equipo que menos errores comete es el que va a conseguir el objetivo.
¿Es una cuestión de mala dinámica lo que pasa ahora, estas 3 derrotas?
Bueno, no mala dinámica. Yo creo que al final las cosas están bien claras y lo único que nos perjudica un poco es errores individuales, ¿no? Creo que durante todo el año creo que las ideas estaban muy claras, pero creo que individualmente en muchos momentos y muchos partidos nos ha perjudicado mucho y eso es lo que nos ha dejado de hacer de sumar.
Eres un tipo muy significado con el Español. Siempre lo defiendes en redes sociales, siempre hablas con mucho orgullo del Español. Uh-huh. ¿Qué te ha dado el club para que sientas eso?
Pues desde el primer momento me he sentido muy identificado con ellos por la forma que tienen de tratar a la gente. Mis hijos, mi mujer, cada vez que voy por la calle, la gente se deja el alma por el club y me siento pues muy identificado porque es un club pues con mucho trabajo, con siendo la resistencia ahí en Barcelona. Uh-huh. Y la verdad que es un club que desde el primer momento me ha tratado con un cariño increíble y mis hijos que están creciendo al lado de ellos pues lo están viviendo de esa manera, mi mujer igual, y crece un sentimiento que al final pasan los días y duele cuando pierdes, sobre todo por toda la gente que viene a apoyarte.
¿Crees en la figura de Diego?
Sí, por supuesto. Total, ¿eh? El míster es nuestro capitán y ya te digo, creo que las opciones que teníamos en todos los partidos o que tenemos en todos los partidos están muy claras, pero ya te digo, creo que desde el principio errores individuales nos han marcado mucho la presencia de, por ejemplo, no tener 5 o 6 puntos más, que todo el mundo sabemos al principio de temporada que nos han perjudicado mucho.
Claro, quedan 12 partidos, empezando por el de Girona. Haces especial énfasis en los errores individuales. Te preguntaría qué tiene que hacer el equipo para estar tranquilo y estable de aquí al final.
Bueno, lo que hay que plantearse es que lo que no podemos cometer es errores de concentración o de falta de atención. Tú puedes perder un partido porque tu rival sea mejor que tú, pero no por regalar una acción a balón parado o que alguien remate solo dentro del área, porque al final en primera división es muy difícil remontar y tienes que estar concentrado 95 o 100 minutos y eso no lo puedes regalar.
¿Te sorprende la... bueno, evidentemente está todo muy igualado, pero que históricos como Valencia, Sevilla, es que es una locura lo de este
año. Es que este año está siendo muy peculiar y hay equipos que seguramente no estén acostumbrados a estar ahí abajo y les costará bastante salir de ahí y luchar por el objetivo de la permanencia. Entonces, bueno, este año, aunque nosotros llevamos 3 victorias, 3 derrotas consecutivas, sí. Si ahora haces un buen partido en Girona y ganas, vuelves a apretar todo otra vez, vuelves a estar a 2 puntos del descenso y vuelves a meter en jaleo a equipos que la verdad que, aunque hayan ganado 2 partidos seguidos, están en jaleo otra vez.
2 cosas para terminar. ¿No está aquí tu amigo Dardé?
¿Ya?
Quizás más adelante.
Bueno, Darder es un jugador,
tiene calidad,
es un jugador increíble que está demostrando año tras año que es de los mejores en su posición y que tiene unas condiciones que a mí fue el jugador que más me impresionó cuando llegué al Español.
Y por último, te tengo que preguntar, tienes contrato hasta 2025 con el club, uh-huh. con el Español. Pase lo que pase, te veremos, porque claro, esto es fútbol, ¿no? Y en fútbol pues ya sabes que nunca sabes, pero te veremos el año que viene, pase lo que pase, con la camiseta del Español.
Bueno, yo tengo contrato, estamos en marzo y mi objetivo prioritario es salvar la categoría, porque me debo al Español ahora mismo, porque tengo contrato en vigor y lo único que me gustaría hablar es del presente, porque no tendría sentido ninguno hablar del futuro cuando estamos ahora jugándonos permanecer en Primera División.
Bueno, José Lu, pues a ver si en junio podemos hablar de una salvación tranquila.
Bueno, tranquila, y, seguramente bueno. No será, porque hay muchos equipos en medio, pero esperemos hablar de la salvación, sí.
Sí, y de una convocatoria para la Final Four de la Nations League, que España, bueno, se juega un título también en junio.
Bueno, ojalá, bueno, eso significaría que las cosas se siguen haciendo bien, que se ha conseguido el objetivo y que sigue haciendo goles importantes para que el equipo sume puntos y tendré el premio de poder estar ahí.
A ver si se da el debut contra Noruega el sábado. Muchas ganas, ojalá, supongo, ¿no?
Sí, uno entrena para eso y ojalá pueda estar ahí ayudando a mis compañeros y disfrutando de esto para poder debutar, está claro.
Muchísimas gracias, José.
Nada, a vosotros.
Gracias.
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 Tú dirás, amb Aleix Pariser. A Bricomar ens agrada dir les coses pel seu nom i com que ara ens dediquem als materials d'obra, és normal que ara ens diguem Obramat. És lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Amants de MotoGP, ha arribat el moment de fer història. Aquesta temporada, més gas que mai. Tots els grans premis de MotoGP, només a Dazón.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Drac 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis Drac.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies
i les actuacions de Siderland, Miss Raissa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis Drac, creats per RAC1.
Si voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Sometimes you gotta bleed and know that you're alive and have a soul.
pràcticament dos quarts d'una de la matinada. Ara començarà el Monumental de Buenos Aires, aquest amistós entre l'Argentina i el Panamà, que està sent una autèntica bogeria, com hem explicat fa una estona al Tu Diràs. Molt interessant tot el que ha dit José Lu en aquesta conversa amb el Damià López, de la selecció espanyola, de l'Espanyol, que està patint ara mateix per mirar de mantenir-se a primera divisió, i també de Bojan Krkić, amb qui van coincidir a l'Stoke City. I abans de saludar els personatges que ens acompanyen aquí els dijous al Tu Diràs, deixeu-me recordar-vos que si voleu que els vostres fills o filles passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, ja són aquí les colònies de ràdio de RAC1, la tercera edició. Es fan del 25 de juny a l'1 de juliol. Joves d'entre 8 i 16 anys que podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de ben a prop, gaudint al màxim d'activitats d'aventura. Les colònies de RAC1 aquest any les fem a Vic, del 25 de juny a l'1 de juliol. Entreu a la pàgina web coloniesracu.cat i allà podreu fer la vostra reserva o inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics i tenen la col·laboració de RAC1. Home, José Mourinho.
Sí, venia a daros un dato. Hoy que es jueves, día de Europa League.
Sí.
Día 15 de febrero comienza el caso Negreira. Y no es hasta el día 23 de marzo que la UEFA arranca la investigación. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tan tarde?
Té raó, això.
Como dicen en Setúbal, a boas horas, mangas verdes.
No, no, això també... Jo crec que es diu en d'altres poblacions.
Bueno, no sé si será por UNICEF, por la relación del señor Villar con la UEFA, si son simpáticos. No, entiendo. Pero bueno, supongo que la UEFA no quería echar al Barcelona de la competición porque ya sabía que lo haría el United. Equipo que funciona perfecto porque yo lo preparé antes de irme.
Todo está ligado, bueno, todo está
ligado.
El Barça
es como un calzote en el fondo porque están todos muy quemados, también los han empapelado y está lleno de vegetales.
Quin símil, eh?
Un calçó.
Em sap greu reconèixer-ho, però l'ha clavat, eh, Josep Mourinho. Anem a preguntar-li a Joan Laporta, a veure...
Bé.
Com està?
Bon dia. Bon Hem obert un correu electrònic.
Sí, ja ho he vist, perquè...
Ens dieu tota la gent que ha difamat contra el club i que podríem posar-los una querella. Tot i que més que una querella, jo preferiria una quesadilla, no? Que vaig menjar un parell ahir i estan ben bones, les vaig tastar. Però no em canviïs de tema, Aleix, perquè tu... Tu, més que ningú, saps que al Barça li volen mal i hi ha una campanya de desprestigi contra el club. Per això hem obert un correu. Apunta info@negreira.cat. Sí. El .cat és perquè no ens escriguin els trolls des de Madrid. Eh? Sí. Però ja ho tenim. Ja tenim. Ja està tot preparat.
Val. Ja, la gent pot escriure i ja està.
La gent escriu aquí i ens envia... I mira, el Mundo han dit això.
Val.
El Marca han dit això.
Molt bé. Trobo que el correu està ben trobat perquè no hi hagi dubtes, no?
Que la revista del Barça han dit no sé què. Els empaparem.
No, tampoc, no. La revista del Barça no, home, la revista no. Pep Guardiola, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, com estàs? Hi ha una notícia d'última hora, volem explicar abans. Destituiran Nagelsmann del Bayern, tu el vas entrenar, no?
Bé, digueu un home i mitjà abans de cada pregunta.
Sí, a l'Eix Parixer de RAC1, Nagelsmann a la corda fluixa.
No, és normal que l'hagin fet fora, ho trobo perfecte. De fet, es lleva cada dia quarts de 10 del matí, que no és ben d'hora, ben d'hora. Per tant, mira que el Bayern vagi segon, no passa res. Que siguin els pitjors resultats en dècades, escolta, no n'hi ha per tant. Però hi ha una cosa que allà no te la perdonen. És que al Nagelsmann no li agrada la cervesa. I clar, ells descobreixen això i Alemanya no et vol ni l'Unió Berlín.
No?
No et vol ningú si no t'agrada la cervesa.
Clar, l'Oktoberfest, no? Aquestes coses.
I més a Munic.
I a Munic, eh?
Mare de Déu, és impossible. No, no, i a més ja et dic, aquest senyor que es lleva a quarts de 10, que això és com llevar-se al migdia.
Que és animal.
Terrible.
Luis Enrique.
Ara.
Tenim
per aquí. Pues ya... ¿Preparados por el primer partido de la selección post-Luis Enrique?
Sí, a Luis de la Fuente ahora.
Perfecto, pues ya tengo el tema totalmente superado. Ya bloqueé la selección en Instagram. Ya quemé fotos de Luis de la Fuente que tenía en la habitación. Sí que es verdad que alguna de las veces, a las tantas de la noche, me ha entrado ese calentón y le escribí a Rubiales en plan, ¿qué pasa, olvidona, que me tienes abandonado? Si hacemos una cervecita para recordar viejos tiempos, para recordar, ¿no?, y lo que surja, pero al final nada, lo tengo ya superado. El otro día vi la convocatoria de Luis de la Fuente y pensé, ¡pah!, conmigo mucho mejor, estoy seguro de que volverían conmigo todos, pero bueno, lo tengo más que superado. Al final yo tengo una máxima, que es zapatilla que tiro, no la vuelvo a recoger. Y una loba como yo no está para tipos como tú. Para tipos como tú, te queda grande y por eso estás con una igualita que tú, no sé cuántos y estas cosas, perdón que te sal fuente.
animal, és animal. I acabarem aquest repàs a l'actualitat esportiva, després de Mourinho, Laporta, Guardiola i Luis Enrique, una mica de motociclisme, no? Avui hem entrevistat Marc Márquez. Hola,
home,
Marc,
què tal? Ja m'ha fet gràcia que m'heu entrevistat abans.
Sí.
Dic, torna ja ara.
Torna, què? T'ha agradat o no? Fa bé el Quim Salvador,
sí, home, sí. De fet, vinc a fer la cançó de la prèvia de MotoGP, que ja torna.
Vinga, va.
I anem-hi.
Va.
Ja torna el millor, deixeu de patir, us vull de genolls, tots davant de mi. Ja sona el motor, ja torna a rugir, que el Marc Márquez ja és aquí. I ara ve el rap. Ah! He guanyat 6 vegades el Mundial de MotoGP i sempre que l'he perdut ha estat perquè no hi he pogut ser. Mentre estan amics, ho heu fet tots molt bé, però ara torna el tro, el Leo Messi del ciment. Pobre Àlex, pobre Fabio, pobre Pol Espargaró, ja ningú més no tornarà a ser campió, que ha guanyat fins i tot el Joan Mir, que no sé qui és, però té nom d'agricultor. Ja torna el millor, deixeu de patir, us vull de genolls tots davant de mi. Ja sona el motor, ja torna a rugir, que el Marc Márquez ja és aquí. Segona estrofa. Diu, m'han fotut plaques de titani al braç, quin calvari. He estat molt temps fora, tenia ganes de tornar-hi. No podia ser-hi perquè em pensava que hi veia doble, però la veritat és que mirava la meva vitrina i veia 1000 copes. Oh, sóc el Marc Márquez, lo bo que va tornant. Dos en 3 anys he deixat lliure la posició del davant i ara vinc amb ganes, així que si em veus pel retrovisor t'acabaré esmorzant. Ja torna el millor, deixeu de patir, us vull de genolls tots davant de mi. Ja sona el motor, ja torna a rugir, que el Marc Márquez ja és aquí. Moltes gràcies.
Si no també això de les motos, cantes molt bé.
Seré primer a les llistes d'èxit, si no, eh?
Sí. Que tinguis molta sort, home.
Moltes gràcies.
Encara acabaràs guanyant. Bravo.
Encara acabaràs guanyant. No, perquè a la tercera ja me la fotré a terra.
No,
torni ja amb la clavícula de titani.
Ja veuràs com no. Sigues optimista.
Passo pel control de l'avió i pito tot el rato. I...
Tu tingues sort, ja veuràs. Molta sort.
Moltes gràcies.
Una abraçada, Marc. Adéu. Ara de seguida vindrà el Marc Mundet. Mira, que el tenim per aquí un segon. Mundet, ara què? Bàsquet en vena, no? De seguida?
1, 2, 3, 4, 5... Hola, bon dia, si ho dius bé. Victòria incontestable d'aquest Barça de Saras, que ja és matemàticament a quarts de final de l'Eurolliga, amb un Mirotic que ha estat incommensurable, amb 2 triples dobles i 7 de 8 en llançaments des de la caixa, i un Corey Higgins que ha estat l'estrella amb 3 triples, que comen trigo d'un trigal, i un Thomas Satoransky esplèndid, que ha fet un 6 de 8 en triples i un 3 de 9 en folre i manilles. Alguna cosa més? Sí, de fet, ara mateix no queden protagonistes catalanoparlants a la zona mixta, bàsicament perquè fa 3 hores i mitja que s'acaba agatat el partit, però fa 2 que s'està esperant amb mi l'Ale Grec del Panathinaikos, receptes bancaris... Receptes, how are you doing?
How am I supposed to be? We lost the game, so shut the fuck up.
Sembla que receptes bancaris no està massa per la labor. Aviam si podem parlar amb el jugador etíop a la tumba per una gamba... El que passa que només parla en dialecte aborigen etíop. Li preguntarem què li ha semblat el partit d'avui. A la tumba, en kung-kung-geren-geren-geren-geren-geren-geren-geren-geren-bolo.
What the fuck are you saying? You're making love of me, or what?
Diu que no entès la pregunta, i és ben cert perquè no sé parlar en el seu dialecte aborigen etíop. Gràcies a la tumba, thank you, que vagi bé.
Adéu.
En fi,
molt bé.
Fins aquí la crònica del dia d'avui.
Sempre té protagonistes
d'autèntic luxe.
Sí.
Sempre, home.
I avis exclusius, Mundet, només que... no els té ell.
Ara acabem de pentinar l'actualitat del bàsquet, eh? Fins ara.
Fins ara.
Serà animal. Ei... Albert Bermúdez, del Matina Codina, de RAC 105. Quin personatge, Albert. Gràcies, eh?
Ah, pelí.
Mira, Albert, abans de acomiadar-vos, deixa'm anar a l'Argentina amb el Francisco Javier Alí, periodista argentí.
Sí, vamos.
Directo.
Sí.
Deportivo.
Estaremos.
Francisco Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está el ambiente en el Monumental? Ay, que se ha panchado. Ay.
Sí, no.
Sí, es que hay mucha gente.
No puede ser, hombre, gente.
Sí,
vamos a jugar ahora, ¿no?
No, acaba de comenzar. Ah, sí, te oímos, a ver... No va. Es que ya mucha gente.
Emoción nacional.
¿Qué pasó?
Agarra frase.
No, eh? No arriba, eh? La connexió. Una llàstima. Jo crec que deseu tallar perquè hi ha molta gent, no? Som 83.000 persones. No, ha començat el partit ara 0-0. Penseu que ha estat una bogeria, l'himne. Hi havia fums blancs i blaus. Vull dir, bueno, a veure, una bogeria. Segur que demà en veurem imatges i en seguirem parlant. Sí, Leo.
Qué gana que s'acabi volver a parir, no?
No. Ai, que bo. Bé, no, ho deixarem aquí. El podem recuperar, si no, no, eh? Era per saber una mica l'ambient. Sí, està per aquí. Francisco, Javier, ¿me escuchás?
Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan?
Sí, perfecto. Cuéntanos, una locura, ¿no?, lo de los himnos y el partido ya en marcha.
4 minutos del primer tiempo, la historia está 0-0, el himno nacional emocionante se escuchó en toda la ciudad, con la voz de Aníbal Ardit, un tanguero de Buenos Aires, que nos hizo estremecer, con su voz tan particular, los jugadores cantándolo, los espectadores también, un momento único e inolvidable. El termómetro de lo que fue la presentación de la formación oficial de la selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, y el segundo no fue ningún jugador, fue Lionel Scaloni, el segundo más aplaudido por los hinchas de lo que pudimos escuchar, ¿no? Y después todo muy repartido, Ángel Di María, Enzo Fernández. Hay que entender que tanto Enzo Fernández, Julián Álvarez como Gonzalo Montiel son jugadores de la casa, ¿no? Y acá hay muchos hinchas de River, claro. Y por eso fueron ovacionados un poquito más que el resto, pero después obviamente los hinchas aplaudieron a más no poder a todos los integrantes del plantel de Lionel Scaloni. Pero por ahora una fiesta. Ahora ha bajado un poco la ebullición porque quieren ver el espectáculo también, ¿no? Más allá de los cánticos y llegar ahí a que tiene el hincha argentino.
Muy bien, pues nada, te dejamos disfrutar del partido. Gracias por habernos trasladado un poco el ambiente que hay en el Monumental. Francisco Javier Ali, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande y esperando los goles de Messi para seguir batiendo récords en su carrera deportiva.
Claro que sí, ojalá, nos lo cuentas en la próxima. Hasta luego. Apa, ho deixem aquí. Gràcies, Maria Fernández Vidal, Anaïs Martí i Joan Poquí. Una abraçada forta. Una pausa i de seguida la Volta Ciclista a Catalunya i el bàsquet en vena amb el Mundet, el de veritat.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
RAC 1. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Qué va? ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera Expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933 481 482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
RAC 1. Tots som 1.
Minuts i la una, sona la sintonia de la Volta Ciclista a Catalunya. Ahir fèiem el programa en directe des de Llívia, molts protagonistes. Avui tenim el nostre home a la volta, el Gerard Ballera, pendent del que ha passat en aquesta quarta etapa. Hola, Ballera.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Bé, com es preveia avui, arribada massiva a l'esprint en aquesta avinguda Eix Macià de Sabadell i tot igual a la General, no?
Sí, no tindran massa oportunitat els sprinters per lluir-se. Avui és veritat que hi ha hagut una escapada, ara en parlarem, però a l'esprint, al final, els equips dels sprinters han treballat per neutralitzar-la. I ha guanyat un australià de 24 anys, Caden Groves. És la segona victòria, de fet, de Groves a la volta. L'any passat ja va guanyar la segona etapa que es va acabar a Perpinyà. Com deia, hi ha hagut una escapada que s'ha format en el descens del primer port de la Molina, que s'ha pujat a només sortir de Llívia. Una escapada de 5 ciclistes amb dos ciclistes catalans, dos ciclistes del Vallès, de fet, David de la Cruz, sabadellenc, Roger Adrià, de Sant Cugat. Començo per David de la Cruz perquè era un dia molt especial per ell. L'etapa acabava a Sabadell. De fet, ell ens va dir que s'apuntava a la volta precisament per això. Ho ha intentat moltes vegades, ha intentat col·locar-se a l'escapada moltes vegades fins que ho ha aconseguit, i al final el que ell volia era guanyar, i a falta de poc més de 4 quilòmetres doncs el pilot ha aconseguit neutralitzar l'escapada. Deia això David de la Cruz al final de l'etapa.
Arribar aquí a Sabadell penso que és un esdeveniment únic i per mi era molt especial, amb la satisfacció d'haver-ho donat tot, però bueno, amb aquella espineta de no haver-ho aconseguit.
Això pel que fa a David de la Cruz. També un altre català, com deia Roger Adrià, a l'escapada. Estava fos a la línia de meta. Durant tot el dia hi havia un element que els hi ha fet la guitza.
Ha sigut molt complicat no fer-se la fuga amb la pujada de la Molina. I com havíem pensat abans de sortir a l'etapa, sabíem que la fuga, si es feia després de la Molina, seria una fuga de nivell i seria complicat que ens agafessin. I així ha sigut, no? Llàstima que durant tota l'etapa ha fet molt ben de cara. I ens ha debilitat molt a la fuga i, bueno, al final, doncs, el pilot ha guanyat.
Roger Adrià almenys ha pujat al podi, ha aconseguit el premi de la combativitat. Com deies, també estàvem molt pendents del que passava a la general. Roglic i Evenepoel continuen empatats a temps. Avui podia Evenepoel haver-li pres el mallot de líder, però Roglic ha acabat 15è, Evenepoel 26è, i per tant tot continua igual. Líder Roglic, demà sortirà amb el mallot de líder, amb el mateix temps que Evenepoel per aquest acumulat de posicions que té sí. Millor l'eslovè que no pas el belga.
Que explicàvem ahir i que queda claríssim, no? Ara mateix, per aquesta petita diferència, Roglic continua tenint el mallot de líder d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya. I demà què? Perquè demà, a priori, és el gran dia per decidir el guanyador, no?
Sí, són 176,5 quilòmetres per les Terres de l'Ebre, se surt des de Tortosa, però vaja, aquí el més important és que hi ha un port duríssim al final. L'etapa en si potser no és tan dura com d'altres d'aquesta volta, però l'últim port sí, s'arriba a l'oport, al mirador del Portell concretament, són uns últims 8 quilòmetres i mig aproximadament amb rampes del 9%, de desnivell de mitjana, i vaja, avui al final de l'etapa Evenepoel tenia molt clar que qui guanyi demà a l'oport té més de mitja volta a la butxaca.
És una pujada molt complicada. L'etapa en si no ho és tant abans del port, així que molts hi arribaran amb les cames fresques. Serà una gran lluita. Si vols guanyar la general, ho has d'intentar demà. Crec que Jumbo i nosaltres estem a la pole position per guanyar aquesta cursa, així que qui tingui més cames guanyarà l'etapa i probablement la general.
Win this race, so yeah, the guy with the strongest legs will win the stage and maybe the overall tomorrow.
A qui la vulgui seguir, Aleix, a partir de 3:45, en directe a RAC+1, allà hi serem, amb el Puig, amb el Pau Mitjans, amb l'Albert Ferran i companyia. Per cert, només un detall, l'organització ha informat aquesta tarda d'un canvi en el full de ruta de la 6a etapa, no es passarà per l'Alt de Fontpineda. El que havia de ser l'últim port del dia, de fet, ens havia d'animar una mica l'etapa, la 6a etapa. La Volta assegura que per raons de seguretat ens asseguren que hi havia un pas complicat i han decidit doncs, que la cursa no passi per allà.
Molt bé, doncs queda explicadíssim. Demà pendents d'aquesta magnífica etapa que acaba el Montcaro a l'oport. Per cert, avui hem tingut notícies de l'estat físic de Darío Cataldo, Gerard, perquè ahir en parlàvem en aquest programa especial a Llívia amb el doctor, amb un dels doctors de la Volta, amb l'Àlex Flor, ens deia que no havia vist mai res igual que es trenquessin tants ossos com el de Darío Cataldo, que estava realment fotut i que difícilment podria tornar a pujar a una bicicleta. Explica'ns primer què sabem avui de l'estat físic de Cataldo.
Sí, ell continua hospitalitzat al Trueta de Girona. Aquest vespre, cap als vols de 8:45, el Trek Segafredo, que és el seu equip, ha informat que l'han operat satisfactòriament de la fractura que es va fer al fèmur, tot i que de moment el mantindran en unitat de cures intensives per si cal tornar-lo a parar de les fractures que té a la zona lumbar. Ja vam parlar que tenia fractures al fèmur, a la pelvis, a la zona lumbar, vaja, que estava fracturat de tot arreu, ens ho deia el doctor, i vaja, de moment són notícies satisfactòries, són notícies bones, però vaja, que el camí de Cataldo per la seva recuperació tot just acaba de començar.
Hi posàvem l'exemple de Pablo Lastras, que va tenir una caiguda similar i va haver de retirar-se del ciclisme. Has pogut parlar amb ell, no, Ballera? Avui l'hem sentit a RAC+1 durant la transmissió que feu del final d'etapa.
Sí, he pogut parlar amb ell, vaja, en una entrevista d'uns 6-7 minuts, i li he preguntat precisament pel cas de Cataldo, i ell ha fet una reflexió molt interessant i ha posat, jo crec que, dos elements sobre la taula, no? La primera, el primer, la conscienciació dels ciclistes per la seguretat, la pròpia conscienciació dels ciclistes, i la segona, el fet d'introduir un comitè sancionador, un comitè d'arbitratge en cada cursa que pugui sancionar algunes accions, doncs, d'alguna manera que siguin, que infringeixin, no, el propi desenvolupament de la cursa, no, i que provoquin, doncs, per exemple, un accident com el que va passar dilluns. Ens ha dit això el Pablo Lastras.
Hay que tratar, hay dos temas a tratar, ¿no? Un poco eso, la prevención, que puede ser eso, seguridad, no me refiero a, porque aquí está genial, pero sí seguridad más los corredores, más concienciar, o sea, igual, pues no sé, dar clases, cursillos, algo, de parte desde la Unión Ciclista Internacional y desde parte de los directores, de que ahora todo está monitorizado, ¿no? Con televisión, con, gracias a Dios, eso se ve todo. Entonces, un corredor comete una infracción, por así decirlo, que se pone a mirar atrás a una bajada a 70 por hora y comete un gran error, ¿no? Y provoca una caída, una consecuencia que nosotros, Rojas, tenemos ahí tiene un gran golpe, el hombre, Darío, las lesiones tan severas. Entonces, sí, que exista un control de arbitraje y que sea eso eficaz y que sancione. O sea, y que sea, por ejemplo, a falta de 5 kilómetros, los corredores prohibido mirar atrás, o a falta de 10, se podría hacer.
Interessant, ¿eh? La reflexió que posa sobre la taula Pablo Lastras. Ballera, demà més.
Molt bé, no et perdis la caiguda de l'alcalde de Bilbao. Avui o ahir, però vaja, és un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes. Se celebraven que el Tour de França passarà per Bilbao, i déu-n'hi-do l'alcalde, eh? Ha caigut... Per sort, no s'ha fet res com Darío Cataldo, però no te la perdis, la caiguda de les xarxes.
Una bona patacada, ha fet una Almeida, el de Bilbao. Molt bé, sí. Me l'apunto i la reviso. Gràcies, Ballera.
Apunta-te-la, que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Bàsquet amb Vena.
Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
I com sempre, tancarem el Tu Diràs els dijous amb el bàsquet amb Vena, amb el Mundet.
Quin ja tot.
Sí, és bona, el vídeo. Bueno, cau, però amb la bici aturada, no, ja.
A plom.
A plom.
Sí. És com un sac de Portland.
Hola, Gozalvo. Bona nit. Què tal? L'Àlex Gozalvo, company del diari Ara, també. Sí, eh? Ara me'l mirarem, calma. A veure, va, la notícia en clau bàsquet. Ens la deies a l'inici del programa. Confirmació ja que el Barça és equip dels quarts de final de l'Eurolliga. Un any més s'hi ha classificat, després de guanyar de manera clara avui a la pista del Panathinaikos, 74-88. Contextualitzem-nos, si us plau.
A veure, en l'actual format d'un sol grup de dos contra tots, és la cinquena vegada consecutiva que el Barça es classifica entre els vuit primers. La temporada 18-19, l'equip torna a jugar uns play-offs per primera vegada en 3 anys. És aquell any que el Barça queda eliminat 3-2 amb l'Efes, amb Pessic a la banqueta. Després va venir la temporada de la pandèmia, on la temporada es va cancel·lar amb l'equip ja classificat pels quarts de final. La temporada següent, la 20-21, és la primera de Xares. El Barça va ser campió de Lliga regular, va jugar el play-off amb el Zenit de Sant Petersburg, de Xavi Pascual, que va eliminar 3-2, i va perdre la final de l'Eurolliga amb l'Efes d'Istanbul. I l'any passat, el Barça va tornar a ser campió de Lliga regular, també va derrotar el play-off al Bayern de Múnich per 3-2, i en aquell cas va acabar perdent les semifinals de l'Eurolliga amb el Real Madrid a Belgrat.
Ho recordo perfectament. Era allà in situ, al...
Sí, senyor.
Stark Arena, no es deia? Aquell
pavelló,
es diu encara, de Belgrat. Àlex, sovint no se li dona massa importància a la trajectòria d'un equip, però, escolta, 5 presències consecutives entre els 8 primers diu molt, no?, de la trajectòria de la secció. És veritat que no hi ha cap títol, no hi ha cap Eurolliga, però, com a mínim, el Barça està entre els 8 millors els últims anys, no?
Sí, sí, per a mi és la clau.
I dues Final Four.
I és el que se li ha d'exigir a un equip com el Barça, que estigui a la Final Four, que estigui competint entre els millors equips d'Europa de manera regular i continuada. Se li pot dir que no guanya títol de l'Eurolliga des de fa anys, com se li deia també al Barça d'Aito García Reneses, no?, que arribava sempre a la Final Four però no guanyava el títol, però per a mi la clau és cada any seri, i això diu molt de la continuïtat del projecte del Barça.
13 anys, sense una Eurolliga, no? 2010 sí, a París, sí, sí, no? Sí. És l'última. Tot i que no es guanya de moment l'Eurolliga, és cert, Mundet, que em comentaves a la redacció abans, que el Barça es convertirà aquest any en l'equip amb més presències a uns quarts de final.
Sí, Sense tenir en compte l'edició d'enguany i de la pandèmia, el Barça porta 13 presències de les 15 possibles des de que es va instaurar aquest play-off previ a la Final Four, que són les mateixes que té el CSKA de Moscou, que s'estarà una bona temporada fora. Els 8 equips amb més presències en uns quarts de final de l'Eurolliga són Barça i CSKA de Moscou, 13 presències, Madrid i Olympiacos, 12, Panathinaikos, 11, Baskonia, 10, Maccabi, 9, Fenerbahçe amb 7. A nivell de títols és una altra cosa, eh? Des d'aquest 2007 i la introducció del play-off previ a la Final Four, CSKA i Panathinaikos, 3 Eurolligues, Olympiacos, Madrid i Efes, 2, Barça, Maccabi i Fenerbahçe, 1. Està molt repartit. Ara bé, pel Barça és fonamental tenir el factor camp als quarts de final d'aquest play-off. Amb el factor camp a favor, el Barça ha fet un 7 de 9. Només va quedar fora l'any 2011, tenint el factor camp a favor en aquella històrica eliminatòria amb el Panathinaikos de Zilko Obradovic, i l'any 2015 també va quedar fora amb el factor camp a favor contra l'Olympiacos. És a dir, el Barça 7 de 9. Per què ho dic? Perquè amb el factor camp en contra, el Barça no s'ha classificat mai per una Final Four. 0 de 4.
Tan clau és, Àlex, el factor camp?
Sí, aquestes dades, la veritat és que són molt explicatives de la importància d'aquesta classificació entre els quatre primers per disposar del factor pista. El Palau Laurana continua sent una pista molt difícil per als adversaris, on el Barça juga doncs amb tot el caliu del seu públic i costa molt guanyar. De vegades no en som conscients de com de difícil és guanyar aquí a Barcelona, i crec que ha de ser la carta que ha de jugar el Barça per assegurar-se la presència a la Final Four de Kaunas.
Home, sembla difícil, no?, que es quedi fora dels quatre primers i ser cap
a sèrie. Sí, ho té molt ben encarat, a falta de quatre jornades, però la situació és per ser optimistes, ha fet molt bé la feina durant la temporada, segurament sense obsessionar-se tant com els últims anys en la classificació, però l'equip ha fet una trajectòria regular per estar això entre els quatre primers.
Perquè tens el calendari a mà?
Sí, mira, la setmana vinent a l'Eurolliga el Barça té un back-to-back amb partit a la pista del Partizan, que és, a veure com el reben el Stark Arena després de tot els problemes que va haver-hi amb la prohibició dels aficionats del Partizan a accedir al Palau Blaugrana per a tota aquesta llei absurda de que si vas amb la samarreta rival no pots seure on vulguis. I ve el Cué, l'Alba de Berlín. Es va a la pista de l'Olimpia de Milà, que veurem si juga o no alguna cosa la penúltima jornada, i tanca la Lliga regular amb el València a casa, que també veurem si juga alguna cosa o està eliminat. El Barça té el tall del cinquè classificat a 3 partits amb el Fenerbahçe, un equip amb qui té l'haver perdut. Demà els turcs reben els Alguiris en un partit calentíssim per ser en aquests quarts de final. El Barça en pot tenir prou amb 2 victòries en aquests 4 partits que li queden, a la pista del Partizan, rebent l'Alba de Berlín, anant a la pista de l'Olimpia de Milà i tancant amb el València a casa, per assegurar-se el factor pista.
Déu-n'hi-do, no?, com està aquesta zona baixa del play-off, no? Fenerbahçe 17, Maccabi Partizan 16 victòries, Alguiris Baskonia 15, València i Efes 14, Milà i Virtus 13...
Sí.
No sé, es fa difícil dir qui passarà i qui pot ser el rival del Barça als quarts, no?, també.
Sí, les dues coses encara queda molt per definir. Aquesta vuitena posició dels play-off està molt competida. Avui la derrota de l'Anadolu Efes li complica extraordinàriament la vida al vigent campió de...
Vau dir que s'hi ficaria, eh?
De l'Eurolliga, vam dir que s'hi classificaria i encara no sóc capaç de dir que no ho farà.
Val.
Però és veritat que ara, evidentment, ja no depèn del que faci ell, i necessita, doncs, 4 victòries en els 4 partits que li queden. No té un calendari gens senzill, però la inesperada derrota d'avui ho complica tot encara més, quan ja era una situació al límit.
Veurem què acaba passant. Queden molt aquests 4 partits i poden passar moltíssimes coses. Es fa difícil de dir qui pot ser el rival del Barça ara mateix.
Sí, Maccabi podria ser, Partizan, són els equips que ara mateix tenen més opcions de ser rivals, equips forts que estan fent bé una bona temporada i on costa molt guanyar les seves pistes. Per tant, doncs el factor Palau, assegurar-se la presència d'aquests, com a mínim, 2 partits a casa, és clau.
I el partit d'avui com ha anat? A veure, Mundet, a tot això.
Mira, dels més plàcids i dels més controlats d'aquesta temporada en pista contrària a Europa. El de la pista de la Virtus va ser també molt tranquil, però és que el d'avui, Panathinaikos, no ha ensenyat gairebé res. Per no ensenyar ni al públic. 4.830 espectadors oficial N'hi havia algun més per tema d'invitacions, però és la mostra de l'atonia en què està un dels clubs que pitjor està portant la postpandèmia. És un club que està en venda, està en un greu procés institucional. És cert que el Panathinaikos tenia les baixes de Bacon i Ponitka, però la seva metxa era molt, molt, molt curta. Han tingut un bon inici, més per desídia del Barça, que no pas per res més, que els ha portat a dominar d'11 punts, però la que han començat les rotacions i han començat a veure un equip aplicat al darrere, la veritat és que el partit s'ha acabat. Hi ha hagut un moment que Panathinaikos s'ha posat a 6 a l'últim quart i que ha fet una tímida amenaça al partit, però els deixares no han donat treva en cap moment i s'han acabat enduent la victòria per aquest més 14, 74-88, que reflecteix la superioritat blaugrana i de passada assegurar la presència dels quarts de final. Per Nikola Mirotić, el primer pas avui cap a objectius més grans.
Nos hemos llevado una victoria muy, muy importante y cualificados para playoff. Obviamente es algo bonito, pero tenemos retos mucho más grandes. Obviamente hay que estar orgulloso porque a falta de 4 jornadas, tal y como está la Euroliga, estar en playoffs no es fácil. Y el equipo pues está muy bien.
Números del partit: Mirotić 26 punts, Mike Toby 4 triples, Saturanski s'ha quedat molt a prop del triple-doble, 8 punts, 9 rebots, 9 assistències. És la 8a victòria lluny del Palau Blaugrana aquesta temporada. Només Olympiacos i Real Madrid presenten millors registres fora de casa. És a més la 4a victòria consecutiva en el conjunt de les dues competicions. Van seguides els triomfs contra Manresa, Estrella Roja de Belgrat, Unicaja i avui Panathinaikos. Diu Mirotić que percep la velocitat de creuer ara que s'acosta al moment clau de la temporada.
Al final de eso se trata, de llegar bien ahora y a pesar de todo como ha ido la temporada, después de tenernos problemas, pues al final el equipo se ha juntado, hemos encontrado yo creo que nuestro baloncesto, la manera de jugar. Y creo que cada vez la gente tiene más su rol también y estamos ganando también y disfrutando del baloncesto, porque al final cuando disfrutamos un poco más es cuando jugamos mejor también y de eso se trata.
Ho perceps o no? Això que diu Mirotić, que el Barça està fent un pas endavant, perquè més venia de derrotes, no? Gairebé consecutives, Saragossa, Olympiacos, Fenerbahçe, també Eurolliga.
Sí, havia tingut un parell de sortides molt complicades que s'havien traduït en derrota, i tenia la sensació que en les últimes setmanes se li estava quedant una mica curt l'equip a Saras. No acabava d'utilitzar la rotació completa i estirava massa els jugadors que són clau de l'equip. En els últims partits hem vist gent que s'ha anat afegint als que ja hi comptem que sempre hi seran. Avui, per exemple, Mike Tovey ha fet un partit molt sòlid, llançant des de la línia de 3 punts, però també ajudant molt en el rebot, en defensa, i són aquests jugadors, la classe mitjana de la plantilla, la que han de fer també una passa endavant. Ja sabem que Mirotić jugarà bé, ja sabem que Saturanski repartirà moltes assistències, que la Provito la notarà, però aquests jugadors secundaris, crec que la clau és tenir-los enxufats perquè et donen un salt de qualitat.
Molt bé, alguna cosa més del Barça, Mundet?
Res, només en recordar els propers partits. Dissabte, derbi amb el Joventut i dimarts a la pista del Partizan de Belgrat a l'Eurolliga.
En aquesta setmana de back-to-back a l'Eurolliga, abans, però, aquest derbi amb la penya, ara et pregunto com el veus, n'has pogut parlar, però, amb Joel Parra.
Sí, per analitzar una mica tot plegat, la situació de l'equip i el punt de vista des del costat verd i negre, serà el quart derbi Barça-Penya de la temporada amb els tres primers que ja queden bastant lluny. El Barça es va endur la final de la Lliga Catalana que es va jugar a Tarragona i les semifinals de la Supercopa ACB a Sevilla. Estem parlant del mes de setembre. El Joventut es va imposar en el partit de la primera volta de l'Olímpic, que juga el novembre, val? Mira si ha plogut. Fa un moment repassàvem la trajectòria del Barça. Des de l'eliminació de la Copa, el Joventut encadena 5 victòries en 6 partits en l'acumulat de les dues competicions, amb l'únic accident de la derrota de la Lliga a la pista del Tenerife. N'hem parlat amb Joel Parra i diu que sent la penya en el millor moment d'aquest curs.
Personalment crec que abans de la Copa estàvem en un moment, no, com a equip, que estàvem allà com en terra de ningú, no, sensació meva. I crec que la Copa ens va ajudar a veure que si estàvem tots units podíem fer grans coses, que venien ara un tren de temporada molt bonica i crec que bueno, ens ha donat un impuls molt gran per donar-nos compte que tots els jugadors poden ajudar. Crec que hi ha anat molt bé en Calgai des de la Copa del Rei, bueno, crec que tothom, no? Doncs crec que ha sigut molt important per nosaltres la Copa, amb la desgràcia que vam tindre, però bueno, crec que traiem coses positives des de després de la Copa.
De fet, si allarguem la sèrie del Joventut, comptant la Copa, porta un 11-14. Que està molt bé. A més, ahir es va veure un bon Andrés Félix que arrossegava problemes al turmell en el partit que la penya guanya a Venècia. Diu Joel Parra als micròfons d'aquesta casa que veu el Joventut amb opcions, amb molt a guanyar i res a perdre, dissabte al Palau.
Bueno, jo crec que no. Al final, un del contra el Barça sempre són moltes ganes de jugar. Sí que és veritat que al final, si perdem, no, la gent no dirà que la penya ha perdut, o sigui que el Barça ha guanyat, però si guanyem sí que dirà que, el Barça, que la penya ha guanyat, no? I és la sorpresa. Però bueno, crec que tenim que seguir amb aquesta línia, crec que estem defensant molt bé des d'abans de la Copa, inclús els 3 partits abans de la Copa. No sé, que seguim aquesta línia, sabem que el Barça és un gran equip, s'estan jugant també ells tot, allà a casa seva, nosaltres els vam guanyar aquí, doncs sé que serà un gran partit.
El Barça fent un pas endavant i diu Mirotic que en un dels millors moments de la temporada, la penya també, hòstia, es presenta un partidàs, no?
Partidàs, sí, sí. En aquesta jornada de derbis que s'ha inventat l'ACB amb duels de rivalitat, doncs aquest Barça-Penya fa patxoca perquè la penya està aconseguint un nivell de maduresa molt important, està jugant molt bé a bàsquet i el partit arriba en un moment de calendari incòmode per al Barça. La setmana que ve ho explicava el Marc, hi ha doble jornada d'Eurolliga, segurament ara s'haurà de dosificar els minuts d'algun jugador. Compte, perquè no és un partit senzill en clau Barça, la penya està fent molt bé les coses i crec que a nivell d'espectador, doncs, és un partidàs.
I el tema de descans, que la penya ha arribat avui d'Itàlia, no s'ha fet molt, però alguna cosa s'ha fet, el Barça, com a molt, s'hi posa demà a la tarda.
Tornant d'Atenes, no?
Clar, imagina't tu.
Ara deies això, que s'ha inventat la Lliga CB, clar, si el cap de setmana de derbis, demà farem la prèvia del Manresa-Girona. Ja tenim Barça-Penya i Manresa-Girona, no?
Girona-Manresa.
Aquest cap de setmana. Girona-Manresa és, És a Fontajau,
Sí, sí, sí.
Ah, perfecte. I a més, demà tenim el sorteig dels quarts de final de la Champions League Basketball, amb el Manresa. A 10:45 del matí sabrem quin és el rival del Manresa. Això és el millor de 3, com ha passat?
Sí.
Millor de 3, tres possibles rivals, Tenerife, Unicaja o Hapoel de Jerusalem. Amb el factor camp en contra, a més, dels tres partits, només un, el Nou Congost. Hòstia, a mi no m'agrada que juguin de la mateixa lliga, no? Que li toqui el Hapoel.
A mi tampoc, jo no, és una cosa que m'incomoda, que sí. Prefereixo sempre a Europa jugar contra rivals que coneixen menys.
Clar, passa que el viatge és llarg, a Jerusalem.
Sí, sí.
És a dir, a Jerusalem és anar a Tel Aviv, és fer Manresa-Barcelona, Barcelona-Tel Aviv, Tel Aviv-Jerusalem, ja. I l'entrada i sortida de... d'Israel és complicada.
Sí, ens agradaria. És el que té més opcions de guanyar el Hapoel Jerusalem, perquè a la Lliga CB, clar, està per sota dels altres dos, no?
Sí, sí, sí. A veure què ens depara el sorteig. Dues temporades seguides que Baxi Manresa arriba a aquest tram final, als quarts de final, per tant, un èxit en una temporada difícil per a l'equip del Nou Congost.
Quan es jugaria, això?
Primera, segona i possiblement, si anés a tres, tercera setmana d'abril.
Abril,
És a dir, serien en dimarts o dimecres, val? Primera, segona i tercera setmana d'abril. Per tant, la segona setmana seria quan es jugaria el Congost.
Doncs a veure qui li toca.
Tu, si no repetir Final Four, Manresa?
Seria molt xulo.
L'any passat va ser...
Sí, sí.
A més, hi ha el Múrcia també per allà, vull dir que... Hi ha números de que... Per què no pensant que la Final Four de la Champions una altra vegada torni a caure a l'estat espanyol?
Piano, piano. Primers quarts de final. A veure qui li toca demà. Va, vinga, els triplacos del Gofabó.
Sí. Doncs no marxem de Badalona. La mare de Carles Duran va ser esportista d'èlit, subcampiona d'Espanya de rítmica. Va estar a punt d'anar als Jocs Olímpics de Montreal en 1976. Sabeu per què no hi va acabar anant?
Per què?
Doncs perquè es va quedar embarassada de Carles Duran just abans d'aquells Jocs Olímpics. No va poder anar a competir. No sabem què hagués passat, però van ser els Jocs de Nadia Comaneci.
Que bona aquesta.
El germà de Nicola Provítola, el Tata, vam explicar aquí al bàsquet en Vena, que estava jugant a l'Espanyol, aquí a Copa Catalunya, doncs ha deixat l'equip a meitat de temporada, ha tornat cap al seu país, entre la barreja de coets de bàsquet, coets professionals, ha decidit seguir la vida a l'Argentina, s'acaba aquesta etapa del Tata a Barcelona.
Doncs que tingui sort a la pròxima etapa, no?
Sí. I Ricard Casas, un entrenador mític del bàsquet català, treu llibre, el presentarà el mes d'abril amb la col·laboració de Xavi García, un altre mític del bàsquet manresà, un altre que és entrenador ACB. El presentarà el dia 18 i haurem d'estar molt atents perquè la veritat és que és gent que té moltes coses a dir de bàsquet.
Sant Jordi.
Bon llibre, clar, arriba Sant Jordi,
de veritat. Hem de fer un recull de llibres de bàsquet que se'n publiquen pocs, malauradament, però se n'ha publicat un de la història del Barça de bàsquet.
Sí, molt bo, de Francesc Fernández.
Els primers 15 anys de la secció, una història poc estudiada.
Apunta això pel Sant Jordi, va, i ho fem. Farem un... I el bàsquet també, no podem fer una llista, també,
un tant,
dia.
Sí, 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 sí. Títols que hagin aparegut aquest 2023 i fem, algun...
Sí, sí, m'agrada.
I algun que quedi enrere. Vinga, va.
Història. Molt bé, Mundito, Gozalvo. Una abraçada.
Me deixes fer com...
Adéu.
Me deixes fer com...
Sí. Fins ara, Mundito.
Fins ara!
La
imitació de la imitació de la imitació. És sensacional,
això. És la fuga de la fuga, eh?
Exacte. I es posa els ulleres de sol abans de sortir, clar que sí.
A veure, Argentina-Panamà 0-0, minut 33 al Monumental. Molta festa i al final pocs gols. Aguilar, ens deixem alguna cosa?
Doncs mira, una decisió important que hem de saber del món de l'atletisme. La Federació Internacional ha prohibit la participació a la categoria femenina d'atletes transgènere que hagin passat per la pubertat masculina. Així ho ha anunciat el president de l'organisme, Sebastián Coe, assegurant que és una decisió difícil, però que cal mantenir l'equitat per les atletes femenines, una mesura, això sí que és revisable de cara al futur. I deixem rematar un 4 derrotes catalanes avui, ple de derrotes a la penúltima jornada de la Lliga de Campions d'hoquei patins. Han caigut Barça, Noia Calafell i Reus. Barça ja era líder, Noia Calafell estan ja fora, Reus s'ho jugarà tot a l'última jornada.
Gràcies, Dani.
Bona nit.
Bon cap de setmana amb el Tuyas. I les portades amb l'Oriol Jové.
Ansu Fati és el protagonista de Mundo Deportivo. Titula Dilema Ansu. El club es planteja la seva venda per sanejar els comptes o bé la seva cessió. L'esport, en canvi, opta pel cas Negreira amb una portada completament negra i el titular, la UEFA, investiga el Barça. L'esportiu, en canvi, opta per obrir amb Bojan Krkić i la frase que ens ha deixat avui, marxar del Barça va ser molt dolorós, i a la premsa de Madrid, el marca amb una frase de Mesut Özil, que també s'ha retirat recentment. Quan me'n vaig anar del Real Madrid em vaig posar a plorar, diu Özil a Marca, i alas, la UEFA irromp el cas Negreira.
Demà trobareu tot això a la premsa. Gràcies, Jové.
Bona nit.
A descansar. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1, un dia més. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva i amb en Dani Aguilar aquí al capdavant del Tu Diràs. Descanseu, bon cap de setmana.
Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la una. 10 dotacions dels bombers de Castelló i 10 més dels agents forestals treballaran durant aquesta nit per intentar estabilitzar l'incendi molt important que crema a l'interior del País Valencià. El foc ha començat a mitja tarda a Vilanova de Viver, entre Castelló i Terol, i fins ara ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i continua avançant sense control per una zona boscosa. Les flames han obligat a desallotjar més de 800 persones dels municipis de Montanejos, la Poblada d'Arenós i la Font de la Reina. De fet, la Conselleria de Sanitat Valenciana ja ha mobilitzat un hospital de campanya a la zona, i la Creu Roja ha habilitat un alberg al poliesportiu de Sogorb amb capacitat per 600 persones. Les altes temperatures que hi ha a la zona i el vent que bufa dificulten la feina dels bombers. Aquest divendres a les 8 del matí, 18 mitjans aeris del cos es reincorporaran a les tasques d'extinció. I a aquesta hora també estem pendents de França, que torna a viure una nova nit d'aldarulls en protesta contra la reforma de les pensions que va aprovar Emmanuel Macron. I està havent aldarulls greus, sobretot a Bordeus, en un grup de persones fins i tot ha calat foc a l'Ajuntament, tot i que els bombers l'han pogut apagar, i també a París, on hi ha hagut greus enfrontaments entre manifestants i policies. En total, hi ha gairebé 200 detinguts i més de 150 agents ferits. El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, acusa grups d'extrema esquerra d'estar darrere dels actes violents.
Hi ha incontrolats, que sovint són d'extrema esquerra, que volen tombar l'Estat, matar policies i atacar les institucions, i sí, constatem que cada vegada hi ha més violència per part d'aquests grups d'extrema esquerra.
Tot plegat després que aquest dijous hi hagi hagut la novena vaga general al país des de l'anunci de la reforma de les pensions, una aturada que ha sigut massiva, amb més d'un milió de persones participant a les manifestacions. Els sindicats han anunciat una nova vaga general per dimarts que ve, coincidint amb la visita oficial a França del rei Carles III. Més coses, els vocals del sector progressista del Consell General del Poder Judicial amenacen amb dimitir en bloc. Tenen previst reunir-se els propers dies per debatre sobre el seu futur, perquè asseguren que la situació al màxim òrgan del govern dels jutges és insostenible. Si finalment els 8 vocals progressistes dimitissin, el Consell General del Poder Judicial podria quedar aturat per falta de quòrum, perquè fan falta un mínim d'11 vocals perquè les decisions siguin vàlides i només en quedarien 10, que serien els conservadors. A partir d'aquest divendres a la tarda entren en vigor les primeres mesures del nou pla de trànsit per reduir els accidents i les cues a la P7. Fins dissabte, la velocitat màxima entre Martorell i Gelida en sentit sud serà de 100 km/h i diumenge aquest límit serà en sentit nord. Aquesta reducció s'aplicarà cada cap de setmana per evitar que a la zona s'hi acumulin accidents i retencions. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamia, l'avisa que si amb això no n'hi hagués prou, reduirien la velocitat a 80 km/h en aquest tram.
Uns increments de fins a 29.000 vehicles més que abans de l'alliberament de peatges. Reduir aquest 100 km/h ens facilitarà que no hi hagin aquests accidents, ens millorarà la fluïdesa del trànsit. Si no és suficient, prendrem també altres mesures de reducció fins a altres límits de velocitat.
El nou pla de trànsit per la AP7, que s'anirà desplegant els propers mesos i anys, també implantarà sistemes de velocitat variable, més carrils addicionals i més limitacions als camions. L'estació d'esquí Vallter 2000 al Ripollès tanca les seves portes abans d'hora. Tenia previst obrir fins Setmana Santa, però la direcció ha hagut de prendre la decisió de tancar per la sequera, la falta de pluges i les altes temperatures. Ara bé, tant la restauració com la cafeteria seguiran obertes els propers caps de setmana. També estarà operatiu el punt d'atenció al client de Pla de Morens i l'estació continuarà operativa per l'activitat de muntanya. Els esquiadors que tenien contractat un forfet de temporada podran fer-lo servir a les estacions de la Molina, Vall de Núria, Espot Esquí, Porta Iner i Boiteull fins a mitjans d'abril. I un últim apunt, perquè fa poc més d'una hora, Rosalía i Rauw Alejandro han publicat RR, un disc de tres temes conjunts, un per cada any que porten de relació. Es diuen Beso, Vampiros i Promesa, i són la primera vegada que tots dos col·laboren junts. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
El central del Barça, Andreas Christensen, s'ha lesionat amb la selecció de Dinamarca en el debut a la fase de classificació per l'Eurocopa de l'any vinent. Christensen ha hagut de ser substituït al quart d'hora de joc del partit de la seva selecció contra la de Finlàndia i passarà proves per determinar l'abast de la seva lesió. Això el dia que la UEFA ha comunicat al Barça que l'investiga pel cas Negreira. És l'inici del procés per determinar si exclou el club de les competicions europees com a càstig en cas que es confirmi...